Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Us ho explicàvem aquest matí. El Parlament de Catalunya ha celebrat aquest dimarts en un ple monogràfic sobre la seguretat a Catalunya i aprofitant l'avinentesa, sindicats de Mossos d'Esquadra s'han manifestat a les portes del Parlament per demanar millores laborals i un canvi de rumb a les polítiques que està duent a terme el Departament d'Interior que lidera el conseller Joan Ignasi Elena. Per conèixer doncs la realitat dels Mossos d'Esquadra i per valorar aquest debat sobre seguretat hem convidat avui a la senyora Imma Viudes, portaveu del Sindicat Autònom de Policia, el FEPOL. Senyora Viudes, molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres aquest matí.
Hola, bon dia.
Senyora Viudes, amb quina sensació van marxar ahir un cop va acabar el ple sobre seguretat?
Doncs amb la sensació que teníem quan vam arribar, que és de desafecció, no? I de que aquestes polítiques que ens han anat imposant el departament, al final, a poc ens han estat afeblint, de manera que nosaltres considerem que estem pitjor que mai, o pitjor que els últims temps, segur. Segur.
En què es tradueixen aquestes polítiques?
Doncs mirin, nosaltres el que denunciem bàsicament és una manca de suport en l'àmbit polític, no? I la manca de projecte i de diàleg que té aquest departament, que de cara a la galeria sí que anuncia, no?, amb la boca gran, doncs que tenim més promocions que mai, que comprem vehicles, però en realitat després ens trobem que la gestió operativa del cos té molts problemes. Mm. Ens estem trobant que tenim molts problemes amb el nostre dia a dia, no? I a banda d'això, doncs ens estem trobant també que hi ha polítiques doncs, de deixar-nos una mica, com li diria, arraconats, no? Tenim, per exemple, la pèrdua de confiança dels nostres companys i companyes en els serveis jurídics d'aquest departament, perquè ens hem trobat en situacions on els companys que es troben al carrer, que han de complir ordres, doncs pateixen un abandonament o una manca de suport per part dels seus serveis jurídics. I a vegades hem de fer, per l'exercici de la nostra feina, doncs, tasques que poden acabar doncs, amb una denúncia i ens trobem doncs, que el departament ha anat debilitant aquests serveis jurídics, no? Per posar-li un exemple, Tot això al final genera una sensació de desafecció dins del cos que al final doncs, es trasllada també al carrer com vam veure ahir. I a banda d'això també estem denunciant que el departament està doncs, negociant millores retributives amb altres cossos especials del departament, com poden ser els bombers, però en canvi nosaltres suposem que pel número d'agents que som, el cost que pot tenir, doncs, ens deixen més de costat amb aquestes demandes retributives i cada cop estem perdent més poder adquisitiu respecte al cost de la vida. No?
De seguida ho desgranem tot plegat, començant per aquesta seguretat jurídica a la que feia al·lusió la senyora Viudes abans, però entenc que no els van convèncer gens el discurs que va fer ahir el conseller Elena.
Doncs no, perquè és el mateix de sempre. I al final el que necessitem és doncs que no hi hagi una defensa, a vegades no, sentim amb la boca petita per no molestar segons qui, no? Sinó que aquesta defensa es tradueixi en fets. En fets. I una manera, com li deia, de traduir-ho és doncs, enfortint, per exemple, els serveis jurídics al departament, cosa que no ha fet.
Abans ho deia,
tot just al contrari.
Abans ho deia, que a banda d'aquest ple monogràfic es va aprofitar la vinentesa perquè sindicats dels Mossos d'Esquadra es manifestessin a les portes del Parlament. Vam poder escoltar fins i tot algun insult que li arribava al conseller Elena. Entén aquests insults cap al conseller?
Home, nosaltres no defensarem les males formes enlloc, evidentment, eh? Entenem el sentiment d'emprenyament, de calentament que pot haver, però no, evidentment, ningú ha de defensar una mala paraula cap a ningú. El que passa és que la gent, com li deia, no, està molt cremada, la gent es sent deslegitimitzada al carrer, sent que aquest departament no li dona eines, li donaré un exemple. Ens estem trobant que cada cop la gent està més agressiva, tenim situacions de major agressivitat als carrers, i els companys i companyes que estan doncs, patrullant en el seu dia a dia no tenen eines per fer front a aquestes situacions. Pensi que nosaltres només disposem d'una defensa, el que se'n diria la porra, no? I ja directament l'arma de foc, però necessitem eines intermèdies perquè l'agressivitat, l'escenari que tenim al carrer és molt més violent. I llavors tot això s'ha de traduir en més eines pels agents i no en tenim. I quan les hem sol·licitat, ens les han denegat. O sigui, directament ens han dit que la gent que ha de patrullar no necessita eines com, per exemple, li diria l'esprai de defensa, no? L'esprai clàssic que poden portar els vigilants de seguretat, doncs nosaltres no el podem portar. Llavors, després hem de veure situacions al carrer on hi ha doncs, cos a cos, no? Hem d'acabar amb el cos a cos amb una persona, quan aquestes situacions es podrien evitar, hi ha imatges també es podrien evitar, lesions que es podrien evitar. Tot això, evidentment, al final qui ho paga és el company que està al carrer.
Ara em parlava de major agressivitat als carrers que es van trobant els Mossos d'Esquadra darrerament. Quina explicació hi donen a tot plegat?
Home, nosaltres des de l'àmbit creiem que no té una explicació purament policial, no? Això aquí hauríem d'entrar ja en un debat més en l'àmbit sociològic o antropològic, no? Però evidentment, creiem que tot el que ens està passant a nosaltres, aquest escenari de desafecció, també es pot traduir amb la ciutadania, amb les dificultats que pugui estar passant, però també, sobretot, creiem que hi ha una manca de suport per part d'aquests actors polítics, no? Que se'ns ha una mica desautoritzat o quan ha hagut incidents greus al carrer, hem vist els incidents d'aquestes últimes setmanes amb algunes festes majors, no? Amb gent absolutament violenta, cremant contenidors, pujant-se sobre d'una furgoneta policial. Si després això no té una resposta jurídica contundent o no té una resposta política també contundent, estem enviant un missatge que tot s'hi val. Llavors, hi ha un sector, que evidentment no podem dir que tothom és així, ni molt menys, no? És un sector reduït, però hi ha un sector que pensa que, doncs, que agredir un policia surt gratis. I a banda d'això, això genera al final una situació que es permet tot, que no hi ha una condemna ferma i sense pal·liatius, doncs, de qui ens representa políticament i sobretot del departament, no? Perquè sí que és veritat que hem sentit algunes condemnes, però molt tèbies en general, doncs tot això acaba traduint-se amb les imatges que veiem. I això no només passa a Catalunya, ja ho sabem, que passa a la resta de l'estat espanyol, però aquí a Catalunya ho estem patint especialment.
Abans em parlava de que demanen aquesta seguretat jurídica també per als agents dels Mossos d'Esquadra. Ara mateix no els defensa el Departament d'Interior si es dona el cas d'un judici, per exemple?
Hem tingut problemes amb la defensa jurídica quan qui agredia la policia defensava segons quins interessos polítics, no? Miri, li donaré un exemple i és que qui dirigia el servei jurídic del Departament d'Interior ara està treballant pel nostre sindicat perquè se'l va arraconar de tal manera en l'àmbit laboral que va decidir que l'única manera de defensar els Mossos i Mosses era venint al nostre sindicat a treballar. Vull dir, per posar-li un exemple, que aquest senyor era el responsable d'assumptes penals del Departament d'Interior. Ara s'ha incorporat al nostre servei jurídic perquè se la reconeixia laboralment. Són polítiques que potser no es veuen de cara a la galeria, però que nosaltres, evidentment, que estem en primera línia, ho veiem, no? S'està fent una política doncs, d'abandonament en l'àmbit d'assistir jurídicament a les persones que tenen problemes al carrer. De tal manera que també s'ha imposat una certa política de la por. I els companys i companyes, a vegades, segons en quines actuacions en les quals han d'actuar seguint, obeint ordres, diuen, home, jo potser m'hauré de pensar dues vegades això. Perquè si jo per seguir directrius estrictament operatives, que m'està donant un comandament, estrictament legals, després vaig a veure en quines situacions denunciat o denunciada i que després no tinc el suport del departament, home, tot això genera molta por i el que no pot la policia és quan està treballant en l'àmbit de la legitimitat tenir por. Miri, un altre exemple. Per què no podem tenir tots els Mossos i Mosses portar càmeres unipersonals per treballar? No hem de tenir por de gravar una imatge. Avui dia, amb el context que tenim social, tothom està acostumat, penso, a veure càmeres arreu, no? Llavors, si una persona que està patrullant té un incident i li diu a la persona que té davant, miri, senyor, que sàpiga que l'estic gravant, segurament provocarem que aquesta persona que sigui violenta s'ho pensarà dues vegades abans d'actuar, no? I a més, tindrem una actuació gravada per si hi ha qualsevol denúncia, tant la persona que estava a l'actuació com el policia, doncs tenen seguretat jurídica de saber que allò està gravat. Això que hauria, que creiem que hauria de ser totalment normal, per exemple, el departament no li dona suport. No tenim encara càmeres personals per tothom. Llavors, doncs, són situacions que, com li dic, estem reivindicant.
Demanant, a part d'aquesta qüestió de seguretat jurídica, millores salarials, com han anat les darreres converses que han mantingut amb el departament per millorar aquesta qüestió?
Doncs nul·les. Nul·les. Vull dir, no hi ha diàleg. Amb l'àmbit retributiu, que era el que li estava comentant abans, les negociacions no han donat fruit. Tot el que hem reivindicat ha quedat amb res. Ha quedat amb un saco roto, com es diu. I en l'àmbit de sol·licitar, per exemple, aquestes eines, doncs se'ns ha dit directament que no hi havia voluntat de que els agents que estaven en el dia a dia fent tasques de seguretat ciutadana tinguessin aquestes eines. Per tant, doncs, en aquest sentit no hi ha cap projecte.
Si parlem de l'organigrama del cos, deixi'm preguntar-li també, senyora Viudes, com s'han notat els canvis a la cúpula dels Mossos que va introduir el conseller Joan Ignasi Elena?
Quins canvis? Per què hem patit tants canvis? Al final crec que som, em perdonarà, però un cos policial necessita estabilitat i els últims anys hem tingut 3 canvis de lideratge i sempre en polèmica. Sempre han sigut canvis polèmics. No s'havia vist mai que un canvi de
quan em parla de polèmica, senyora Viudes, perdoni, quan em parla de polèmica, m'està parlant de polèmica dins el cos o de polèmica fora del cos?
Polèmica dins i fora del cos, perquè realment tot ha transcendit els mitjans de comunicació, no? Vull dir, sempre que ha hagut un canvi de comandament, un canvi, sempre ha sortit a premsa, ens hem preguntat per què d'aquest canvi, per què hi ha hagut canvis que no s'han entès. Tot això al final acabes pensant que ha obeït en algun cas, no? Ha obeït a directrius més polítiques que no pas operatives. És el que li comentava abans, no? I clar, tot això genera molta inestabilitat. La policia necessita un lideratge ferm, un lideratge sòlid i que es pugui desenvolupar un projecte a llarg termini. No podem anar fent canvis tota l'estona. Ara ha hagut la negociació del decret d'estructura del cos, no? Que farà un canvi amb tot el model operatiu i aquesta nova estructura del cos no té res a veure, no, amb el que nosaltres plantejaríem de base, que és que necessitem un model territorial. No sé si m'explico. Aquest decret d'estructura reforça moltes figures, com per exemple la del director general de la policia, no? Que l'estructura associada a aquesta figura es multiplica. Però, en canvi, amb la part operativa, amb la part territorial, doncs no tenim un reforç necessari, que és el que nosaltres veiem que necessita el cos de Mossos d'Esquadra. Tot això s'ha negociat de manera unilateral, és a dir, no s'ha negociat, no s'ha consensuat amb la part social. Nosaltres que estem amb el dia a dia veient el que passa a les comissaries, doncs podem donar una bona fotografia del que necessita el cos, però en canvi no s'ha negociat ni s'ha dialogat res amb nosaltres.
Una altra de les coses que es van garantir va ser, com sap, aquesta reserva del 40% de places per dones per impulsar la feminització del cos. Com ho veuen això des del Sindicat Autònom de Policia?
Doncs miri, nosaltres el que veiem és que s'ha de complir el que diu la legalitat, diguéssim, vigent. I tot això, aquestes mesures d'acceleradores, no? Per que hi hagi una perspectiva de gènere al cos i perquè hi hagi un 40-60, tot això ve del Consell d'Europa, ve de legislació vigent i, per tant, nosaltres en cap cas qüestionarem el que diu la legislació. El que diuen els experts i expertes és que perquè hi hagi paritat al cos de Mossos d'Esquadra, sense mesures acceleradores, doncs haguessin trigat, em sembla que van dir una xifra de 180 anys en poder obtenir la paritat del 40-60 i era impossible amb les mesures que hi havia en aquell moment. Per això es va signar el Pla d'Igualtat. S'ha parlat molt d'aquest 40% i ja veurem què passa amb aquest 40%, si realment s'ha d'aplicar o no s'ha d'aplicar, perquè hi ha alguns casos que si ja tenim dones, si tot això provoca un efecte crida, no farà falta fer cap reserva. La idea de tot això és que hi hagi un efecte crida i que les dones diguin, jo també puc ser policia, que hem de canviar el model policial perquè sigui paritari, no? Però en qualsevol cas nosaltres no hem de qüestionar el que digui la legislació, no? En qualsevol cas és el que pensem nosaltres. Però sí que hem defensat aferrissadament que havia d'haver un pla d'igualtat pel cos de Mossos d'Esquadra.
Deixi'm parlar d'unes quantes dades, perquè avui, per exemple, el diari Ara publica algunes dades sobre delinqüència a Catalunya. De gener a octubre d'aquest any s'han comès 453.000 delictes, un 4% més que el 2019. La pujada, diu el rotatiu, es deu principalment a un augment de les estafes, sobretot online, que s'han doblat respecte a dades abans de la pandèmia. I ahir el conseller Elena va dir que Catalunya, però, tot i aquestes dades, és un país segur. Des del sindicat ho veieu igual? Amb aquestes dades a la mà, o creieu que hi ha un problema de seguretat a Catalunya?
És un debat que sempre està tot sobre la taula, no? I és evident que nosaltres, la sensació, la percepció que hi ha a les comissaries és que, evidentment, la inseguretat ha pujat. O sigui, això és innegable. El que passa és que de què ens serveix obtenir cada cop més agents, no? Que sembla que estiguem sempre doncs, defensant, que sí que defensem, evidentment, que hi hagi un augment d'efectius, com no pot ser d'una altra manera, és necessari, però si després tenim les unitats d'investigació, per exemple, abandonades, per molts delictes que es cometin, si no tenim eines per poder-hi fer-hi front a la investigació i, per tant, a la resolució de tots aquestes denúncies, doncs, què és el que aconseguirem? Pensi que tot això no es diu habitualment, però quan a l'última convocatòria on es demanaven agents per especialitzar-se en investigació, un gran nombre de places van quedar desertes. La gent no vol anar a investigar delictes. I això ens hauríem de preguntar si és una especialitat, com pot ser que un mosso no vulgui anar a investigar delictes? Doncs perquè tenim l'especialitat abandonada, que és un d'aquestes coses que hem anat denunciant al llarg de l'any i que, com li dic, no? que denoten com estem de malament, per molt que es digui que amb la boca gran que els Mossos estan la mar de bé. Doncs no ho estem.
Precisament.
Tenim les unitats d'investigació abandonades. Mm-hmm.
Precisament, per evitar aquesta inseguretat de la que em parlava, la coordinació amb altres cossos, com el de la Guàrdia Urbana de Barcelona, per exemple, és efectiva? Va bé? És a dir, s'està fent bé?
Doncs sí, ha millorat molt. Ha millorat molt en els últims anys amb la resta de forces i cossos de seguretat. I prova d'això són la gran quantitat, no, de dispositius que veiem als mitjans de comunicació en respecte doncs, a investigació criminal i altres actors que queden resoltos. Mm. Ho hauran vist, no, que sempre fem dispositius tant en Guàrdia Urbana com en Policia Nacional i sí que és veritat que la coordinació ha millorat molt els últims anys.
Si parlem de Barcelona, aquests dies hem vist les imatges des dels mitjans de comunicació d'uns lladres atracant un noi pel mètode Matallaó. Cada cop són més perillosos els lladres? S'estan especialitzant més en mètodes més violents?
El que ens vam trobar després de la pandèmia era que els delictes estaven... O sigui, eren molt més violents, no? Abans, pel que podia haver estat un fur comú en distracció, doncs ara no dubtaven en utilitzar més la violència. I això ens ho hem trobat, doncs, li dic, després de la pandèmia. Al principi, l'explicació que es donava era que, com que hi havia menys persones a la via pública, havien, com dient, d'acertar més el tir, no? Havien de fer més diana, és a dir, no tinc tantes possibilitats d'intentar fer un fur, per tant, si tinc aquesta persona, haig d'anar per ella, no? I si l'haig de llençar a terra, la llenço. Ara, quina explicació pot tenir? Doncs seguim amb la qüestió de l'ordenament jurídic. Potser la llei, tot i que ara ja castiga més els multireincidents, potser encara és més laxa, però bé, no sóc jo la que haig de donar resposta a això, però potser ens hauríem de qüestionar, perquè, a més, la sensació de frustració dels companys i companyes quan aconsegueixen resoldre un delicte d'aquestes característiques i després veuen que queden en llibertat aquestes persones, doncs, evidentment, això genera també doncs, molt de sensis per part dels nostres companys.
Està d'acord, però, amb el tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona, per exemple, que va dir que a la capital catalana s'està estenent la cultura de la navalla?
En certa manera... Bueno, crec que les paraules potser no haurien d'haver estat aquestes perquè generen potser més alarma social, però sí que és cert i és innegable que ara molta més gent surt amb navalla. I això també ens ha fet a nosaltres reaccionar, no?, i activar doncs, aquest dispositiu que es diu DAGA, que el que fa una mica és, en l'àmbit preventiu, intentar detectar i fer una mica de filtratge doncs, aquesta arma blanca, sobretot doncs, en l'àmbit nocturn. No s'ha de generar alarma social, però sí que és veritat, és una realitat innegable que hi ha més armes blanques al carrer.
Deixi'm fer-li dues preguntes més. La primera, des dels sindicats vau criticar també el simulacre d'atemptat terrorista que es va fer ara fa una setmana a l'estació de Sants de Barcelona. Per què aquella crítica? No es va fer bé el simulacre? Què va fallar? I un simulacre així serveix en el risc actual en el que estem a una ciutat com Barcelona, en aquest nivell 4?
Doncs vam criticar que el simulacre era una qüestió molt purament estètica, on hi havia una gran quantitat de periodistes i que no és que no criticàvem el fet de que hi hagués premsa allà, ni molt menys, però sí que és veritat que la posada en escena que es va fer ens va semblar que era una mica més, que actuava una mica més el departament de cara a la galeria, no? I que això, d'alguna manera, també posava en perill l'efectivitat d'aquest simulacre. Simulacres han d'haver, premsa n'ha de ser conscient, evidentment que ha d'informar de tot, però semblava més, com li dic, una posada en escena purament estètica.
I l'última pregunta relativa al que està passant aquests darrers dies, aquesta setmana, a una ciutat com Madrid. És obvi que no li preguntaré per una ciutat com Madrid, on els Mossos d'Esquadra, evidentment, no hi tenen cap mena de competència, però sí li vull preguntar si des dels Mossos d'Esquadra creuen que aquesta tensió es pot acabar traslladant als carrers de Barcelona.
Doncs esperem que no, perquè els companys d'ordre públic ja han patit prou. Aquests últims anys han tingut una sobrecàrrega de treball ingent i en qualsevol cas doncs, esperem que si és així el departament els hi doni el suport que correspon.
Imma Viudes, portaveu del Sindicat Autònom de la Policia, moltíssimes gràcies per pujar avui a la Caravana de Ràdio Estel i explicar-nos-ho tot plegat. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel.